Són les 6 de la tarda, 7 minuts. Saludem aquesta hora el prehistoriador, arqueòleg, antropòleg, geòleg i paleontòleg, Eudald Carbonell. Professor Carbonell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Acabat d'arribar, ho comentàvem fa un moment, a micro tancat, d'Eritrea.
Sí. Què tal? Hem arribat fa 3 o 4 dies, sí.
Com ha anat l'expedició?
A nivell científic i descobertes ha anat bé. Malauradament hem tingut un accident del codirector, i, bé, en tot cas ha pogut tornar, però té les costelles fracturades, una cama, i, per tant, ha estat una d'aquestes expedicions complexes. De tant en tant, això sol passar. I aquesta vegada ens ha passat, i ho passes molt malament quan s'està lluny i amb tantes dificultats.
Perquè exactament a quin era el...
Estem en un lloc que es diu, és el Denekil, més enllà de les planes del Sumuti, a la frontera entre Etiòpia i Eritrea, però la frontera amb Etiòpia, un lloc que es diu Ingelela Ramut, on viu un grup, uns clans dels Afar, una gent excel·lent i uns amics excel·lents.
I quin treball estàveu fent allà?
Portem 7 anys, estem buscant els primers homínids, estem perquè la gent que ens escolti es pugui ubicar a uns 400 quilòmetres d'on es va trobar la Lucy, el famós descobriment que va fer el nostre amic Johansson ja fa més de 40 anys.
Bueno, ben retrobat, benvingut. Escolta, esteu tots...
Ja sé que
hi ha hagut aquest accident, però esteu bé i la veritat és que, en fi, és un plaer que ens acompanyis. No sé si avui l'Eudald Carbonell ha estat el cas d'aquell llançament d'aquest coet amb un cotxe que ha llançat l'Elon Musk. L'Eduard Carbonell creu que els humans acabaran vivint a Mart, que és com una mica l'obsessió que té l'Elon Musk d'arribar a Mart, bueno, o això ho veus...
A nivell tecnològic és interessant, encara que per mi hi ha un decalaix, perquè el que hauríem d'enviar a l'univers és consciència, no coses materials. Aquest és el salt que jo penso que amb l'evolució ha estat molt important, la consciència operativa, però és molt important que mecànicament i tècnicament siguem capaços de tenir aparells que poden anar i tornar. És a dir, això és un concepte de redundància, és un concepte evolutiu. I a nivell tecnològic poder fer això és molt interessant. Però bé, enviar un cotxe, que és de l'època de la revolució industrial, no és gaire significatiu.
Però aquest és elèctric, eh?
Ja ho sé, però bueno, és Tesla, ja ho sé. Però de l'època de la revolució, el que s'hauria d'enviar, jo penso, torno a repetir, és consciència, perquè la revolució científico-tècnica el que té que enviar és informació. Està molt bé, però vull dir que això és una mica enviar un fòssil, encara que sigui elèctric.
Sabia que el comentari de l'Eudald no deixaria indiferent. I arribar a Mart, quins avantatges tindria, si és que en té alguna, per l'ésser humà?
Jo penso que sí.
Establir colònies a Mart.
Jo penso que sí, perquè tot el nostre origen i evolució ha estat un gran viatge. Vam sortir de l'Àfrica, entre 5 i 3 milions d'anys es van anar incubant les diverses espècies d'hominins, un llinatge que va ser el nostre, que va ser capaç de trencar l'espai tècnicament, com ara, perquè va fer eines i va fer això, i es va... A 2,5 milions ja havíem sortit d'Àfrica, ara ja ho sabem. I a 2 milions d'anys estàvem pràcticament a totes les zones, doncs, a Europa, Àsia, i bueno, hem tardat molts anys a ocupar tot el continent. I també, això penso que és el mateix, la sortida d'Àfrica només és el primer pas de la sortida, òbviament, primer de la Terra, ja vam fer amb la Lluna, la tentativa, després a Mart, i suposo que la gran tentativa és fora del sistema solar.
Per tant, ho veu lògic. O sigui,
és evolutiu, això, sí. Ho veig lògic.
Senyor Boigues, després vostè ja farà les preguntes,
sí,
perquè
sí,
com el professor Eduard Carbonell considera que vostè fa les millors preguntes, hi ha reserva per després.
Millor les bones al final.
Sí. Exacte. El professor Eduard Carbonell fa una dècada que viu a Burgos. Com s'ha viscut a Burgos tota la qüestió del procés?
És molt... Això s'ha d'entendre. Que no és viure des de Catalunya, es viu d'una manera, òbviament.
Clar, per això li pregunto.
Tot i les postures que hi ha diferenciades, cadascú té les seves, i les meves ja es coneixen prou bé, però a Burgos això realment és un inconvenient i un inconvenient important, perquè, com tots coneixeu, aquest diàleg, aquesta capacitat que tenim aquí, encara crítica, doncs a Burgos és bastant complicat. O sigui, de fet, jo sabeu molt malament doncs, que sigui independentista, sobiranista allà, no? I contínuament doncs, has d'explicar aquesta postura i moltes vegades no explicar-ho, sinó conviure amb aquestes dificultats afegides que és els processos que estem visquint en aquests moments.
El 2011, el llibre El catalanisme evolutiu, que va escriure amb Cinta Bellmunt, vostè deia que al catalanisme li feia falta una mica de mala llet.
Sí.
Ha faltat mala llet o que s'ha fet malament?
Poden haver sobrat. poder anar sobrat a l'altra part. Vull dir, jo pensava...
Ah, l'altra part, pensava que deia del catalanisme.
Jo pensava que... aquí, bé, quan vaig escriure aquest llibre, jo encara no era sobiranista. Jo soc una persona d'origen federalista, vaig estar al PSUC molts anys, sempre he estat catalanista, òbviament, i tal, i curiosament no ens han deixat cap més espai per veure. Per això parlava de què és vida, o què està passant. És realment tremendo que per poder expressar idees de tipus democràtic o canvis, no ho haguem de fer amb una confrontació i no amb un diàleg crític.
Uh-huh. En una entrevista, concretament al Diari de Tarragona, 21 de novembre del 2014, li preguntaven: hay quien compara lo que está pasando en Cataluña con una revolución. Y usted responia: sí, però aún no ha empezado porque no ha habido muertos.
Clar, amb una insurrecció, això és una cosa òbvia, sap tothom.
La seva resposta. Diu: no conozco ninguna insurrección que haya triunfado sin víctimas. La història és cíclica.
Sí.
Bueno, víctimes no n'hi ha hagut.
Això ho sabem tots. Per tant, si no hi ha hagut víctimes, no hi ha hagut una insurrecció. Això és una cosa òbvia, no? És dir, aquest caire democràtic, pacifista, jo diria que s'ha intentat aquí demostra que realment sí que això suposa, si s'entén, que vas contra els drets constitucionals establerts l'any 78 i tal, però jo penso és que no hi ha hagut, per tant, aquest moviment insurreccional tan constant. I si hagués estat, hi haguessin hagut, desgraciadament, víctimes, probablement no estaríem on estem. Mm.
Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Em permets que li pregunti l'última qüestió sobre el procés? No. Jo voldria saber si els polítics actuals podrien aprendre alguna cosa de Tapuerca i els primers homínids, perquè el llibre es demostra que fa 400.000 anys eren empàtics, eren solidaris. No sé si els polítics d'avui en dia podien aprendre alguna lliçó.
Sí, és veritat. Sabem que eren empàtics, sabem que estaven molt ben socialitzats, sabem que tenien molt carinyo per les cries perquè cuidaven els malalts. Tenim molta informació de que aquestes qüestions que ens pensàvem que nosaltres eren com les bèsties fa 4 dies, doncs resulta que no. Que aquestes qüestions estaven d'una forma molt solucionades en el passat. I que moltes vegades aquestes qüestions no han continuat evolucionant, o el ritme que ha evolucionat, per exemple, el llenguatge i altres qüestions.
Avui hem convidat l'Eudald Carbonell, que és codirector del jaciment de Tapuerca, perquè el novembre va sortir publicat, juntament amb la periodista Rosa Maria Tristán, un llibre que porta per títol Atapuerca, 40 anys immersos en el passat. I llegint el llibre te n'adones de com és extraordinari aquell jaciment, perquè ha permès documentar més d'un milió d'anys de la nostra evolució. Per què aquesta zona de la península ibèrica, Atapuerca, acull aquesta concentració de fòssils, podríem dir, tan excepcional? Què té? O sigui, com és... que és aquest lloc i no un altre.
Hi ha 3 o 4 qüestions. La primera és la seva situació geogràfica, que si us hi fixeu passa el camí de Santiago, connecta la Cantàbrica amb la Maceta. I és una muntanya baixeta d'uns 1.000 metres, per això en diem la colina, és una espècie de promontori abans de la Sierra de Demanda, que té 2.000 metres. I és un ecotó, que són diversos ecosistemes i rius que conflueixen, i unes coves, les més grans que hi ha en el Duero, que han conservat i han fossilitzat la biocenosi, és a dir, la vida durant més d'un milió i mig d'anys, i s'han conservat. El riu Arlanzón va baixar i va quedar penjat tota la informació de la nostra història des de pràcticament 1.300.000 anys fins ara.
El que és curiós és que va ser un ferrocarril, en aquest cas, sí. la construcció d'un ferrocarril que descobreix, si no, no s'hagués descobert mai.
Bé, les coves ja hi eren i eren conegudes, però aquest ferrocarril va trencar les calcinals i van aparèixer així amb secció les coves, perquè les va patar i en aquestes seccions estaven plenes de fòssils, de pedres i tal, que ja se'n van donar compte, però va ser al segle XX avançat, als anys 60-70, quan ja es va conèixer, i va ser a través del projecte que va fer l'Emiliano Aguirre a l'any 76, i la descoberta d'una mandíbula a la cova, la que ha fet que aquest jaciment s'hagi convertit en un jaciment molt...
Però en parlar de l'any 76, Josefa, fa molts anys.
Jo vaig començar al 78, i vaig acabar la carrera i vaig conèixer l'Emiliano Aguirre al 76, que el llibre ja hem parlat, i al 78 vam començar el projecte, que encara estem, i que codirigim amb Bermúdez de Castro i el Suaga.
El llibre explica jaciment a jaciment...
Per cert, disculpi, ens han explicat una curiositat, que no sé si és certa o no, professor, que vostè quan va anar al jaciment va aparèixer amb unes espardenyes...
Amb unes espardenyes, és possible?
Així no podes...
És veritat.
I li van regalar unes botes.
És veritat.
O li van donar unes botes.
Sí, perquè no tenia que les parlar per...
Sí, per això.
Sí, i que pujaven moltes vegades a peu des de Burgos, que són 16 quilòmetres, perquè no teníem més mitjans de transport i tal, i que pujàvem les coses a peu, sí. Això és la part vella i romàntica de l'excavació, però clar, acostumats als mitjans que tenim ara, allò era molt diferent, sí.
No, i dura, perquè havia arribat a carregar el senyor Eudald Carbonell sacs amb 25 quilos des de baix carregar, pujar-los per estalviar temps. La veritat és que el llibre explica tota la seva feina al llarg d'aquests anys. Jaciment a jaciment, què és el que han anat trobant? I si hi ha una joia de la corona Tapurca, aquesta és la cima dels ossos, on, a veure, hi ha molts punts interessants, però en aquest lloc concret, expliqui'ns com és i per què l'actual rei, Felip VI, no es va atrevir a baixar.
No, no és veritat que el rei no s'atrevís a baixar.
Ah, això he entès jo llegint el llibre.
No. No van deixar baixar perquè fora hi havia, com sabeu, tota la guàrdia pretoriana i ell sabia que havia de retornar a una hora determinada. Hem de pensar que estem baixant una cova quasi mig quilòmetre per dins i uns 80 metres de profunditat i al final acabes amb una cima que és com un cilindre de 12 metres que no hi ha, que no toques les parets, que has de baixar amb una escala i a baix fa com una espècie de... És com una espècie de...
Un mitjó, oi?
I a baix un mitjó, la punta on es posen els dits, això, hi ha tots aquests fòssils, més de 6.000 fòssils numèrics que pertanyen a 28 espècimens de preneandertals.
I com és que n'hi ha tants de
preneandertals? Perquè els van acumular intencionalment. I ara ja en tenim proves. Alguns, perquè els mataven, tenim diverses proves de que en tenim un que el maten, li claven en el cap en dos moviments, i, òbviament, una vegada immobilitzat, i els seus col·legues el posen a dins. Per tant, sabem que era un lloc que posaven la gent que estava morta de forma intencional. Lo qual
era com un cementiri, professor.
Sí, és... No es pot dir exactament perquè...
Però
podríem dir que nosaltres tenim amb molta probabilitat la prova de les primeres, dels primers cementiris, no? Perquè a sobre hem trobat una eina de pedra, Excalibur, que és una eina tallada d'un material que no hi ha cap més material tallat a les excavacions que fem al cantó. És a dir, la van buscar expressament per acompanyar segurament en alguns, probablement, a l'avi. I hem trobat un avi de 50 i pico d'anys a dins. És una cosa... Perquè la majoria es mora... Estan entre 11 i 20 anys, però hi ha un avi de més de 50 anys.
O sigui, en 50 anys hi eren...
Un avi és extraordinari.
Sí. En aquella època,
perquè tinc 50, per tant, jo, en aquella època seria...
Sí, és un avi, però un avi molt gran. Jo hauria palmat faria temps.
Ja hauries traspassat.
Però perdoni, palmava... Vull dir, moria... Sí. Per una qüestió de salut o perquè hi havia un moment que els mataven?
Veiem, hi havia
perquè era molt difícil
de... dues situacions, que són la mort infantil per estrès, quan passaven de destetar. Quan passaven de destetar els hi donaven, deixataven molla d'os amb sang i els tallava, que per aquesta gent encara no ho coneixien, ni feien servir, almenys allà, el foc. Per exemple, els neandertals del romaní, en els nens els hi donaven biberons. Fa 50-60 mil anys feien escalfar aigua dins de les pells i els hi tiraven amb tot tipus d'ossos, feien caldos, i els nens els començaven a alimentar amb coses d'aquest tipus. Però aquesta gent que per nosaltres, no, que sapiguem, no ho feien. Per tant, quan destetaven, molts morien de gana. Morien d'enfermetats
lligades
a aquesta qüestió. I després ja tenim bastantes morts de quan ja són més grans. Entre els mascles, a partir de 12 anys. Entre les femelles, una mica més tard, cap als 14 anys, quan comencen a parir. Llavors, aquí tenim que la majoria que tenim a dins la cima de les huesos, morts estan entre 12 i 20 i pico d'anys.
I s'ha arribat a saber de què morien o no?
Bueno, hi ha traumatisme, l'he explicat en un cas d'un calari.
Bueno, un assassinat, però clar, hi ha un grapat de...
Pot ser traumatismes, pot ser atacs d'animals, poden ser tot aquest tipus de... Clar, penseu que aquell temps era molt estressant, la vida. No és com ara, però abans la vida era estressant de veritat.
O potser el part, les nenes tan
jovenetes... El part també, per això dic, sí, clar. Pensa que el part, aquestes femelles, doncs, podien parir cap als 13 anys,
per això,
que tenien el canal de part soldat, però clar, podien haver-hi molts problemes. Però la mortalitat infantil era gran. Per això estan tan ben organitzats, hi ha tanta empatia familiar, perquè aquests no viuen en parelles, viuen en grups. Però si no, si es moria la mare, cuidava la tia o el tio. Per tant, sí que aquesta gent tenia realment una empatia social que es desconeixia fins ara.
Tornim a dir, això que ens explicarà, l'època és de...
És de 440.000 anys, 430.000 anys.
I com saben que ja parlaven aleshores?
Bé, sabem perquè...
És curiós, ho saben,
aquest jaciment és molt especial, perquè els cranis van conservar l'oïda mitjà. L'estrep, tots els petits ossets aquests que són ni centimètrics, i l'enclusa, i hem pogut fer, aplicant amb els enginyers musicals, primer en 3D i després amb una reconstrucció material, reconstruir tot l'oïda
mitjana.
Per tant, sabem una cosa molt, molt clara, és que aquesta gent escoltaven amb una freqüència com la nostra. Per tant, si escolten amb una freqüència com la nostra, vol dir que hi ha un emissor que està parlant perquè entén d'aquesta
persona. I que els sons són la mateixa...
Efectivament, per tant, que... sí que podem amb molta probabilitat dir que fa mig milió d'anys els humans ja parlaven.
Caram. És que sembla que fa 4 dies i...
És increïble.
Mig milió d'anys.
No, i encara un fet excepcional, que hi ha ADN conservat...
Sí, també.
Que dius, de fa 430.000 milions...
Però heu de pensar
milió...
que això és 400.000
no, 30.000, no, ara m'he passat. 430.000 no, sí, milions d'anys.
És... Sí. Mireu, aquest mitjó s'ha conservat a temperatura constant, sabeu, dins les coves, probablement entre 10 i 13 graus, durant aquests 400.000 anys, perquè es va taponar, es va esllevissar la cova i va quedar com si fos un cofre tancat i l'ADN s'ha conservat, perquè té tot el que caracteritza la conservació, l'humitat i, no, i la, no la variació de temperatura. Per tant, s'ha pogut, a trossos, anar fent tota la reacció que hi ha les polimerases i tot això, s'ha pogut conservar i s'ha pogut anar replicant petits trossos fins a tenir, per primera vegada, la seqüència més vella d'éssers, de genètica d'éssers humans.
Mm. O sigui... Però es podria fer un Jurassic Park, pregunto, eh?
No, això sempre és una pregunta que es fa, però això és molt més complicat del que penseu, que tenim uns fragments...
Veus, aquesta petits. Pregunta el senyor Bugués no la faria, i tu, sí. Vai, l'has fet, eh?
No, sí. No la tenia pas, aquesta.
I molt menys.
No seria possible, per tant, eh? No.
Jo penso que encara ara, jo penso que no hi ha la tecnologia... Perquè una cosa és com s'està fent l'analítica i la taxonomia d'aquests elements, una altra cosa ja és la sistèmica de... Jo penso que sí que es podrà fer. Jo sempre he
pensat... Però què portaria ara, per exemple, clonar un... Vull dir, amb l'ADN, allò que... Com el Jurassic Park, si ens agafem... Realment fet, ho trobaríem...
De fet, ja se sabeu quan han fet amb proboscidis, quan han intentat fer-ho, que inclús han pogut fer... Però no,
amb què, no, perdoni, eh?
Amb proboscidis, amb elefants, mamuts, d'això, amb restes de...
Però això ha funcionat?
No ha funcionat. Però bé, però això pot funcionar, perquè en realitat el que passa que tots venim, som una estirpe i tal, ara, clar, això és molt interessant, perquè imagina't que això es pogués fer, doncs només a nivell de resistència immunològica i tal, el que podríem aprendre d'un ésser viu que et pogués tornar...
Ah, però èticament, professor, això és molt... genera molts dubtes. Imagini's que ara es pot crear, o sigui, es pot, com li diria jo...
Recuperar,
sí. Un homínid de fa 430.000 anys.
Penseu que estem...
I l'estàs portant allà.
Però estem no sé discutint si un mar teòric. És a dir, tot això que estem discutint aquí és un mar teòric o coneixement d'avançar. La consciència operativa que tenim nosaltres, els éssers humans del segle XXI, és de prehistòrica. Aquesta discussió, aquesta conversa que tenim aquí, d'aquí 200 anys diran, mira, aquesta pandilla, de cara discutien, o no?
Sí, bueno, de mi no, eh? De mi sí. Jo ja estic una mica a part.
Però què vol dir? Que està obsolet aquesta discussió?
Jo penso que...
Que s'ha de...
Primer ha d'estar en el marc teòric, com tot. És a dir, el marc teòric és el que permet fer reflexions sobre la ciència i la socialització de la ciència. I una vegada són reflexions, això.
Sí.
La part experimental amb ciència és la que ve. És a dir, tu tens una teoria, Darwin, Darwin va fer una observació, va fer una teoria que llavors, a través de molt temps, l'hem demostrat que és una teoria. Per què? Perquè tota l'experimentació que s'ha fet, tot el control experimental, demostra que la selecció natural i les mutacions estan lligades a un procés de resistència i diversitat de la vida. Per tant, això que estem parlant ara segurament tindrà una expressió pràctica i experimental.
Va, està evident.
Ho ha entès, el que acaba d'explicar?
No, és que no ho he escoltat perquè ja ho sabia. És que és així.
No, deixa'm fer un parell de preguntes i va vostè amb les preguntes en les que, segons el professor Carbonell, vostè fa les preguntes més intenses.
Més bones.
Abans, però, en el llibre Atapuerca, professor, parleu de l'any 1992, per molts l'any dels Jocs Olímpics, però vosaltres dieu que va ser com l'any bingo dels fòssils.
Sí, perquè, clar, l'any 92 ja es troba el crani número 5, es troba es troben el Miguelón, es troben tot el... Ja comença la seqüència de trobar... I aquest va ser el crani, en aquell moment, més sencer del món. I més tard va trobar la mandíbula. O sigui, clar, trobar un crani sencer, i fins i tot amb aquestes qüestions, que dels ossos interiors, tot això va ser una revolució, perquè vam aprendre més amb aquesta peça que moltes peces de fragments que hi havia a tota Europa i a tot arreu. En aquests moments d'aquesta època, nosaltres tenim pràcticament el 85% dels fòssils que hi ha al món. Mm-hmm. La família, aquests 28 sí, sí. que presenten, perquè tot arreu surt un tros de front, surt un tros de dit, surt un tros de esquelètica de la cama i tal, però no una, i clar, el crani representa sempre en paleantropologia una resta molt interessant per poder entendre el funcionament ja no només esquelètic, sinó per entendre el funcionament d'aquests homínids.
Més descobertes importants. A la cova de la Gran Dolina vàreu descobrir el 1994 sí. les restes d'una espècie desconeguda fins sí. aleshores, l'Homo antecessor. Com va ser aquesta troballa?
Bé, sabíem que aquest nivell era molt important. Els anglesos havien publicat a Nature un article dient que un jaciment de Boxgrove, escavat per un amic nostre, el Roberts, era el més antic que hi havia a Europa, no? Nosaltres sabíem que tenia i que no hi havia un petit rosegador que es diu Mimami Sabini.
Atenció, senyor Boigas, que és aquest rosegador que diu el senyor Carbonell. És un avantpassat de la rata d'aigua, li dic perquè el tema rates...
Bueno, ell va dir que abans de ser monos havíem sigut rates.
Sí.
Doncs això hi ha gent que els ofèn, es veu.
Bueno, rates com analogia, rates no eren, però eren...
Bueno, com a espècie rata, no?
Eren del tamany i del d'això...
Doncs vagi en compte, no ho digui, perquè...
Pot tenir problemes. Ja sé que molta gent no els agrada, això.
No, hi ha molta gent que...
Perquè es pensen que ve d'un altre lloc.
Si no, igual a mi em foten a presó, per un cop...
Bueno. Doncs expliqui això del rosegador i què té a veure amb el
moment. A veure, o sigui, abans de... O sigui, això de la rata, o sigui, érem rata...
Com un micromamífer.
Sí, era com,
com una rata, per
entendre. Érem sí. com una rata petita.
Ja, una rata d'aquestes d'aigua.
Carai, però això hem de tirar on anem aquí.
No, però llavors es deia... El Nature fa uns protocols, quan fa tot això, i deia, no s'ha trobat mai com aquí, com a Boxgrove, Mimami Sabini associat a tal. Es havia trobat un altre, que és l'arbícola kantiana, que també és un micromamífer d'aquests. I nosaltres sabíem que allà hi era perquè l'havíem vist en el tall i havíem analitzat. Vam treballar molt ràpid i, efectivament, sembla que era el 8 de juliol, curiosament, vam trobar aquest rosegador, eines de pedra i unes dents, que eren, després vam trobar el fragment del frontal d'aquest Homo antecessor, que era una nova espècie. Per què? Perquè mai s'havia descobert una resta que tingués aquestes característiques, i quan es descobre una resta d'aquest tipus fan els holotips. Els holotips és el tipus que serveix per explicar que hi ha una cronoespècie o una nova espècie diferent, perquè no n'hi ha cap que tingui les característiques morfològiques i esquelètiques com aquesta.
I aquesta on ens hem d'anar? O sigui, on anem enrere?
És molt difícil. Nosaltres vam publicar, pensa que va ser a Science de seguit, vam publicar una qüestió molt interessant, que era que aquest era l'origen dels Neandertals a Europa i de l'Homo sapiens a Àfrica. I precisament jo vaig anar a Àfrica per comprovar a un milió d'anys si realment aquests antecessors havien donat lloc a l'espècie sapiens que fa, com sabeu, uns 300-400 mil anys, que els últims descobriments a Marroc ho han demostrat, sorgeix i evoluciona la nostra espècie, l'Homo sapiens.
Per tant, estaria en el camí correcte.
Sí, nosaltres pensem que estem en el camí correcte quan vam proposar això. I de fet, per avaluar aquesta espècie, s'ha fet servir les nostres hipòtesis. Que això confirma, després de tants anys, que vam ser capaços de plantejar hipòtesis bastant correctes.
Senyor Buiga, s'ha arribat al seu torn, i ha l'expectativa, l'expectació és màxima, que es diria, per les seves preguntes. Com?
M'estava dormint, ja, amb el nivell baix que les preguntes que heu fet. I ell és molt amable de contestar-vos i fer veure que...
Són preguntes...
Estretes del llibre,
Del llibre de Tapuerca, 40 anys immersos en el passat.
Sí, però heu d'anar més enllà, home, no us heu de quedar amb el llibre. O del llibre ja està el llibre, saps què dius? Una pregunta, mira, una curiositat que tinc sempre, abans, al principi de tot, només hi havia una feina, que és anar a caçar, no? Ja està.
Sí, tens raó. Bueno, recol·lectar i caçar.
Aquestes dues feines. Sí. Agafar el que...
Sí,
ja està.
És veritat.
Sí, tu tenies la mateixa feina que el teu pare, que el teu avi, que el teu besavi, que el teu tatabuelo...
Sí, era un cicle constant i redundant que no canviava, sí.
Es morien els 30 anys de fàstic, suposo, perquè... No, vull dir que...
S'avorrien bastant, suposo, que és bastant avorrit.
Havia de fer el mateix que l'altre.
Imagina't ara un rumiant, no?, que es passen el dia, doncs, pastant o remunejant o...
Sempre el mateix,
no sé, a mi no...
I no havia jovent rebel que digués, hòstia, anem a canviar les coses.
No n'hi ve gaire, perquè clar, durant un poc,
clar,
que sí, el jovent...
Però... Clar, ja quasi sí, no, adolescents.
Hi havia jovent, perquè dius, has de comptar que l'esperança de vida, comptant les morts, fos de 13 o 14 anys.
Mare,
hòstia. Però era una pregunta o era una reflexió?
Sí, no, ja està. Sí, jo he preguntat si hi havia jovent rebel, aquella, perquè el jovent sempre vol fer una cosa diferent als seus pares,
sí,
saps?
Però
abans
sí.
No, perquè es conformaven amb el mateix dels pares i així l'han fet.
És que ell fa preguntes opinió.
Sí, bueno.
Exacte.
Però el professor considera que són interessants.
Ara pregunta, aquesta és molt més interessant. La Tapuerca ve de falta a la puerta, perquè Sí, falta la puerta, perquè la cova, fixa't que ho té tot menys la porta. Saps què dir?
No, escolta, escolta, diré una cosa, no vas gaire equivocat, perquè
saps
que... No, no,
ja
perquè ATA, ATA és el d'allò de porta, en euskera, ATA, i ATA porca és una redundància, vol dir puerta de la porta.
Ah,
però això, ATA és porta.
Ah, és doble porta.
La doble porta, sí senyor.
Però les coves no tenien porta.
No, bueno, ara tenen, perquè li vam posar nosaltres, i l'estiment hi havia alguna.
Però com es defensaven? Perquè no entraven allà les mitges?
No, hi ha una qüestió que també s'ha d'explicar a la gent que ens està escoltant. La gent no viu a les coves, és molt excepcional. La gent viu fora, ara bé, es refugien de vegades, perquè les coves són molt grans i tal, però normalment, excepte un moment molt concret de la humanitat, viu a l'aire lliure. Per exemple, allà on estem a Eritrea, no hi havia coves. Hi viuen a l'aire lliure, en cabanes, en el cantó dels rius, etc. En coves també s'hi posen. I les coves, el que tenen, és que moltes vegades no se'ls emporta el riu. I clar, no emportar-se els sediments, trobem més en coves. Però en realitat, probablement en coves, la humanitat hi ha viscut un 2% de la seva història.
Això ha d'acceptar que no ho sabia, veus? Suposo que ho sabia, però no ho recordava. Ara imagina't tu que descobreixen un altre planeta, vida intel·ligent, i veuen que hi ha persones com nosaltres al Paleolític. Tu t'agradaria ser astronauta després o que anar cap allà?
Jo sempre us he dit molt. M'agradaria molt poder viatjar no al passat, sinó al futur. Per què? Per exemple, el que estàs dient tu. La importància que tindrà, i això suposo que es veurà, quan connectem amb altres intel·ligències en els diferents universos que hi poden haver-hi. Això serà, probablement, l'alteració de consciència més important que tindrà una espècie com nosaltres, que ens ha anat fent intel·ligents operativament. Perquè no serà per la intel·ligència, serà per tenir consciència de que no estem sols. És dir, que òbviament la vida és la probabilitat de que la vida i la vida s'hagi desenvolupat cap a la intel·ligència i la consciència, només sigui amb un planeta, amb un sistema solar de merda com el nostre, això és absurd.
Sí, n'ha d'haver algun altre. Però, clar, però sempre pensem que són més avançats. No en pensem mai, que igual són cromanyons.
Sí, també pensàvem que el sol donava voltes a la Terra.
Sí, bueno, el que pensava gent. És que... Sí, la Maria que té la gent de consultar-me.
Encara hi ha gent que pensa que la Terra és plana.
Ah, sí?
Sí, fa poc. Sí. Hi ha gent que, a més, volia tornar a demostrar.
Tu ets un xafarder del passat?
Sí.
Vale.
Jo la meva feina és desenterrar morts.
I xafardejar-los.
Sí, intentem sobre el desenterrar morts, perquè en realitat és la nostra feina, la feina que fem. O sigui, pots posar-li el nom d'antropologia, de geologia, d'ecologia, però la nostra feina és desenterrar
morts. Bueno, si vol, la propera vegada li dic que saludem el desenterrar morts del Carbonell, perquè veig que...
Home, però és veritat que és el que fa.
Sí, i a més, jo aquí he dit tot això, prehistoriador, arqueòleg, antropòleg...
Suma, però què és? Has parlat sempre de fòssils, o no?
Sí,
que els fòssils s'han desenterrat, tots. Sí. Curiosament, no?
I, de fet, estudiant aquests fòssils que ha desenterrat, ha descobert que avantpassats nostres que eren caníbals.
Sí.
A mi m'ha sorprès, a més, que es menjaven els nens i els més joves.
Hem trobat les proves del canibalisme més antics que se coneixen en la història, i, efectivament, aquesta gent havia una competència en el mitjà, i aquesta competència feia que, per evitar la competència de grans, l'eliminaven la piràmide per baix. Si tu mates els nens, això va fer l'Herodes i tots, saps que la descendència no continuarà i la competència disminuirà. I a tant perquè això ho hem provat fa 900.000 anys, 850-900.000 anys.
Però ara també hi ha canibalisme a nivell professional, no?
Sí, i de tot tipus. I a més ho diem, en el llibre n'hem parlat, el canibalisme té moltes expressions. Per exemple, el canibalisme polític, quan Mao Zedong a la llarga marxa es mengen els enemics, no sé, desenes de milers, per alimentar-se. Això també ho expliquem. O hi ha canibalisme quan hi ha algun accident d'avió, o quan hi ha d'això, quan hi ha gana, etc. Però aquest canibalisme és un canibalisme de competència pel territori.
Té alguna última pregunta?
Ja està, no,
he acabat amb aquest fabulós test.
Gràcies, gràcies, senyor. A vostè.
Ens ha quedat per comentar una troballa molt important també a Tapuerca, que és la d'un homínid que va viure fa 1,2 milions d'anys.
1,2 milions.
És que penseu, 1,2, que no ha estat encara catalogat dintre de cap espècie, l'anomeneu Homo SP.
Homo SP, que vol dir home espècie, no sé, és un espècimen que no ho sabem, perquè només vam trobar la mandíbula d'una àvia de 30 anys.
D'una àvia?
Que també era, clar, àvia, 30 anys era.
Perquè era 1.200.000 anys.
Que em sorprèn que ho sapigueu, una àvia de 30 anys.
Sí, a més a més tenia les dents molt fetes caldo i se la van menjar, al final.
Amb ella.
De totes les marques d'això, no sabem si la va menjar viva o morta, o la van matar per menjar-se-la, però probablement sigui un Homo erectus. Probablement. No ho sabem, però què? Ens faltaria trobar restes del crani i restes més específiques que poguessin fer analogia amb les restes que coneixem d'Homo erectus. Per tant, no sabem si, però jo molt probablement serà un Homo erectus.
I també m'ha cridat l'atenció que utilitzaven per netejar-se les dents, pel que han pogut investigar.
Sí, escuradents.
Senyor Buigas, escuradents fa 1,2 milions d'anys.
Quan es va descobrir l'escuradents?
L'escuradents va publicar el José María Núñez de Castro, els meus col·legues, i jo les va fer 30 anys analitzant uns desgastos a les dents, van arribar a la conclusió, i llavors van fer experimentalment, per la versió de que utilitzaven els escuradents. Sí.
I la barra de bar, quan es va inventar, més o menys? Va ser més posterior, no? Cosa semblant a la barra bar.
Primer, per la, perquè aquí a barra de bar s'ha d'inventar l'alcohol. I l'alcohol està inventat bastant vell, perquè hi ha a les llocs, als boscos africans i això, o la fruita que cau, que madura, que fermenta, aquests se la fotien, i encara ho fan alguns micos que es posen alegres. Doncs. Això deu ser l'origen, però que es fa vins i que es fa cerveses doncs fa uns 7 o 8 mil anys.
Això és una cosa més avançada.
Sí.
Ja,
això ja és després el que deies tu, no de la recol·lecció, i de tot, sinó que és de la ramaderia i de l'agricultura.
Ja soc vaig de l'època més innovadora.
Fa allà mil anys, quan comencen tots els problemes amb els primers temples i totes aquestes històries. Vaja.
Quan ha comentat l'àvia dels 30 anys que diu que se la van menjar, no sap si viva o mort, m'he imaginat els zombis, no? O sigui, pel·lícules de zombis que se'ls
menja. Vull dir que l'han de matar
per menjar-se. Però com ho saben? Com veuen en un crani que es fa devorar d'aquella persona?
Amb un crani hi ha tota una sèrie de marques, com per exemple cops. Si tu fots un cop amb un os sec, peta diferent que si te'l foten amb la perruca, amb el d'això, amb el cap, perquè l'amorteix i ja el teixit que recobreix es veu. Si és post-mortem o es peri molt, o en un moment que s'ha fet aquest tipus de cop. Hi ha marques de tall, per exemple, en els nens hi ha molts, allà alguns estan descabellats, llavors els partien, els hi tallaven les ternes.
Els tallaven la cabellera, allò que feien
els indis. Sí, llavors es menjaven la llengua, el cervell, i també es menjaven, si eren molt petits, els ossos, com fem nosaltres quan mengem candolla. Bueno, quan menjam la carandolla i algunes d'aquestes fa temps que mengem.
Però això ho feien o sigui, amb els enemics o amb la mateixa, tribu, per entendre?
Això pensem nosaltres que ho feien. No, amb els enemics, si fas la mateixa tribu, desapareixes.
Clar. Bueno, per això dic que ho feia. Això amb els enemics ho feien.
Amb una tassa de reproducció tan petita, tant que una família pogués tenir doncs, 3 cries, com a molt, si vivien fins a aquesta edat, i que se'n morís una, com a mínim s'ha de fer el nivell de reposició de la taxa demogràfica. Si no fas el nivell de reposició, acabes desapareguent. Doncs nosaltres pensem que això ho feien els que estaven allà quan venien els de fora. Mm. Aquests coneixien el territori.
Perquè els hi costés més repoblar-se.
Però no, perquè els altres, quan venien allà, sabien, segurament, de dir, hòstia, no passeu per allà, que hi ha una canya, foten una canya de por. Aquí no hi ha costat.
Professor Eudald Carbonell, moltíssimes gràcies per la visita. Sempre aprenem moltíssimes coses. Ara ho podem fer amb aquest llibre, Atapuerca, 40 anys immersos en el passado, la coautora, la Rosa Tristán. A partir d'ara li diré també Enterramorts, perquè, clar, m'ha dit...
Sí, sí. Enterramorts.
Desenterramorts.
I que properament el professor Carbonell publicarà un llibre sobre el futur, eh?
Sí, aquí ens veurem.
D'aquí unes setmanes, eh?
Sí, sortirà precisament.
Sí, ja el té punt, ja el té punt.
Ja el convidaré, ja el convidaré.
Et faig les preguntes que em fas.
Sí, t'has convidat.
Bueno, doncs si l'ha de fer la prova de l'entrevista a ell, que li faci ell. Aquí farem dues o tres preguntes les que podem. Eudald Carbonell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.